santcugatencs. El Club Muntanyenc Sant Cugat és una de les entitats amb més pes i amb més història de la ciutat, una institució cultural i esportiva amb més de 2.000 socis i que té més de 65 anys de vida. A més, va rebre la distinció de la Creu de Sant Jordi, atorgada per la Generalitat de Catalunya l'any 2004. Malgrat la seva història, el Club Muntanyenc també pateix els efectes de la crisi. És per això que també treballa per garantir la viabilitat d'aquesta entitat en aquesta època de vaques flaques. Hem de dir que per poder conèixer millor l'entitat, els seus projectes, els seus reptes, ens acompanya a l'estudi Ramon Barnils de Cugat Ràdio, el president del Club Muntanyenc Sant Cugat, Francesc Crucés. Senyor Crucés, gràcies per ser amb nosaltres.
Bon dia, moltes gràcies per haver-me convidat i estaré aquí amb molt de gust amb vosaltres.
Clar que sí, perquè fa un any que gairebé vostè va agafar les regnes del Club Muntanyenc, com dèiem, una de les entitats amb més projecció a la ciutat, i voldríem conèixer una miqueta allò, quina valoració en fem d'aquest primer any, si anem per bon camí, i sobretot una mica què es planteja el col·lectiu, el club, en aquesta època una mica magra.
Molt bé. Com tu deies, efectivament, el 4 de març farà un any que la nova junta directiva es va fer càrrec del club, si bé la gran majoria d'aquesta junta, entre ells jo mateix, ja formaven part de la junta anterior. Aleshores, en quant a el que em plantejaves i el que has dit a la introducció de la situació econòmica del club, nosaltres això, el serrampió aquest, ja el vàrem patir fa 3 o 4 anys, un derivat de la construcció del nou edifici, vàrem tenir un endeutament molt important que ens va obligar a haver de vendre part de l'edifici per poder saldar les deudes que teníem. Vull dir, això ja es va fer fa uns 2 anys, i en aquest moment pues, tenim un pressupost totalment equilibrat, vull dir, tancarem l'any 2010 amb un pressupost equilibrat, tant a la Fundació com al Club. Vull dir, aprofito per explicar que el Club Muntanyenc com a entitat té dos entitats, que és la Fundació, que és la propietària de l'edifici, i el Club Muntanyenc, que és el que té els socis i el que fa l'activitat. Aleshores, l'any passat, vull dir, el 2010, el tancarem bé, i la previsió del 2011 pues, també és de tenir un pressupost equilibrat, el qual no vol dir que no hàgim de fer esforços de disminuir les despeses i incrementar els ingressos per sortir-nos. És evident que la crisi ens afecta, les subvencions són menys importants que els anys anteriors, vull dir, el 2010 ja ho hem notat, i la previsió pel 2011 pues, no és gaire bona amb el sentit de les subvencions. No?
Però es pot garantir la viabilitat del Club Muntanyenc de cara a aquest nou exercici? Això d'una banda, garantir aquesta viabilitat, i de l'altra, per saber una miqueta l'envergadura de les seves despeses i del que costa tirar el club, a quan ascendeix a dia d'avui, 2011, el deute que té el Club Muntanyenc?
En aquest moment, la viabilitat, vull dir, no hi ha cap de mena de dubte que el 2011 ens en sortirem sense cap problema amb l'esforç que deia. El Club Muntanyenc en aquest moment no té cap deute. Té una hipoteca sobre l'edifici que anem pagant mensualment, però vull dir, un deute no en té cap, vull dir, teníem deutes amb els constructors i això, però això es va saldar venent part de l'immoble. Vull dir que no tenim deutes, tenim una hipoteca a 40 anys que anem pagant pues, de forma normal, no?
Mirem una miqueta en endavant, un cop ja tranquil·litzats per la situació del club, perquè ja sap que a hores d'ara doncs, tenim moltes entitats una mica que passen per difícils situacions, però volem conèixer sobretot aquells temes que tenen el punt de mira. Una és aquesta construcció de les pistes d'atletisme. El proper dia 27 es posarà la primera pedra d'aquesta nova pista d'atletisme a la Guinardera. Què n'esperen d'aquestes instal·lacions, senyor Crucés, i sobretot quin futur li augura a la secció d'atletisme?
Molt bé, com molt bé dius, el Club Muntanyenc té 11 seccions, una d'elles és la secció d'atletisme, és una de les més dinàmiques del club, i nosaltres, quan vàrem poder anar a entrenar al CAR, ja va representar un pas qualitatiu important, perquè abans s'entrenava a Collserola, als Corriols de Collserola, i aleshores quan es va poder anar al CAR va ser un salt qualitatiu per fer atletisme de pista. L'únic això, pels horaris que tenim, estem limitat a unes 150 persones que són els atletes que tenim actualment. El fet d'anar a la pista d'atletisme representarà que puguem créixer en número d'atletes i també tenir una flexibilitat per poder desenvolupar pues, un ventall més ampli d'especialitats. Per una altra banda, aquesta junta també es va proposar la integració de persones discapacitats a totes les activitats del club. Aleshores, la pista també ens permetrà que hi haurà un grup de persones discapacitades que faran atletisme amb el Club Muntanyenc a partir de la propera temporada.
I parlem de la secció d'estètica, que sí, tenim ganes, i sobretot que se'ls gira feina amb la primera fase de la Copa d'Espanya de gimnàstica estètica, senyor
sí,
Procés.
Sí, la secció de gimnàstica rítmica i estètica és una altra de les seccions dinàmiques del club. Dic dinàmiques en el sentit de que tant l'atletisme com la gimnàstica està format per gent jove. I els socis són gent de menys de 15 o 16 anys i això dona una vitalitat al club. Aleshores, la secció aquesta, l'any passat ja va organitzar una prova del Campionat del Món i ara té previst del 4 al 6 de març organitzar una prova de la Copa d'Espanya de gimnàstica estètica, que esperem que sigui un èxit. La celebrarem al PAP 3 de l'Ajuntament, que aprofito també per agrair la col·laboració de l'Ajuntament amb tots els esdeveniments que fem, no?
Però amb el tema de l'organització d'aquesta Copa d'Espanya, és que arriba un moment en què es veu que Sant Cugat té una connexió amb aquesta disciplina, s'està convertint com un lloc de confiança en aquest terreny, en quant a organització.
Sí, bueno, és que la secció, tant la d'atletisme que citàvem abans, com la de rítmica, són dues seccions referents a nivell nacional, eh? I dic les dues, eh? Vull dir, són campions o campiones de moltes especialitats a nivell de gent jove, no?
A més, això no és l'únic que faran. Tenim el tema de la marxa infantil de regularitat, que ja n'hem parlat amb el seu coordinador, i des de Cugat.cat estem fent força difusió d'una d'aquestes cites de les més emblemàtiques que tenim al municipi. Però és que, si anem comptant projectes, jo crec que no donen vostès a l'abast, però tiren endavant, perquè crec i calculo que tenen tres projectes per davant en quant a marxes, sortides i de més propostes. Una és la de la ruta dels tres monestirs, entre ells el de Sant Cugat, que ja el tindrem a tocar de la cantonada.
Sí, bueno, no hem d'oblidar que el Club Muntanyenc és un club de muntanya i, per tant, les activitats històriques estan centrades al redor de la muntanya. Vull dir, la secció de muntanya té 10 grups i aquests grups són molt dinàmics, de gent ja no tan jove, comparat amb les dues seccions que parlàvem abans, però molt voluntariosa, i aleshores això dona lloc a l'organització de diverses proves. Aleshores, bueno, anant una mica de forma correlativa amb el temps, pues el 21 de maig posarem en marxa una nova marxa que es dirà, pretén ser una via verda del Vallès, que anirà des de Sant Llorenç, passant per la Serra de Galliners i Collserola fins a Barcelona. Aleshores, vàrem fer el mes d'octubre un petit ensaig i ara ja fem una prova pilot limitada a 100 persones. Després el primer de maig, bueno, he dit per ordre correlatiu, però ja torno enrere, el primer de maig, data a confirmar, es farà als tres monestirs, que coordina el Club Muntanyenc, però s'organitza conjuntament amb alguns clubs del Vallès, i surt del monestir de Sant Cugat, va a Sant Llorenç i acaba a Montserrat. És una prova una mica dura, però jo aconsellaria a la gent que tingui ganes d'anar a Montserrat caminant i gaudir de la natura que ho faci. Vull dir, són uns 50 quilòmetres, hi ha tot el dia per fer-ho, hi ha molts avituallaments i és una marxa bonica. I després, dintre d'un nivell una mica més competitiu, tenim una marxa de cert prestigi, que és la marxa de Cap de Rec, que forma part de la Copa Catalana de Marxes de Resistència i que es desenvolupa el 50% a la Cerdanya i l'altre 50% a Andorra, i participen 500 persones atletes d'aquesta especialitat.
Permetim que abordem una miqueta més a aquesta prova pilot, a aquesta Via Verda del Vallès, que veurem com evoluciona. De moment ja ho han assajat, però una mica, si això fa una prova pilot, és amb voluntat de que tingui una continuïtat, només oberta a 100 persones. Una miqueta, quines són les característiques d'aquesta prova, d'aquesta marxa? A quin perfil està dirigit? I sobretot una miqueta el recorregut, com el plantegen?
Bé, així com deia, que la Cap de Rec era molt exigent, aquesta està pensada per qualsevol tipus de persona que camini amb assiduïtat, i aleshores fem aquesta prova pilot perquè hi ha la zona industrial de Rubí i tot això que hem de passar, que encara estem plantejant diferents alternatives, i per això vàrem fer una primera prova pilot, ara en fem una altra, per quan l'obrim més al públic, que està previst per unes 500 persones, doncs tinguem el circuit perfectament definit. Però vull dir, l'itinerari és, vull dir, sortir de Sant Llorenç, passar tota la Serra de Galliners, que és la serra que hi ha entre Rubí i Sabadell, passar per Sant Cugat, pujar a Collserola i baixar en direcció a Barcelona, vull dir, acabar al peu del funicular de Barcelona.
I com se'ls ocorre aquesta iniciativa? Perquè es mouen bastant, fan prou marxa vostès.
Sí, bueno, la idea una mica de fer aquesta marxa és perquè, bueno, com veieu, hem muntat històricament marxes fora de Sant Cugat, però sempre ens hem oblidat una miqueta de Collserola, que és la nostra muntanya. Aleshores, l'objectiu era fer una marxa a Collserola. A Collserola ja tenim els grups aquests que fan cada diumenge passejades per Collserola, però no teníem una marxa pròpia a Collserola, i això ha sigut el motiu, i esperem que aquesta primera, pues, sigui la primera d'un seguit de moltes més, no?
I ja anem acabant, senyor Crucés, volia parlar de la cita en majúscules, com és la de la marxa infantil de regularitat, també juvenil, i amb el coordinador vam parlar d'aquesta preocupació, entre cometes, que hi ha per el fet que la gent més jove, pel que fa a la iniciativa, la convocatòria juvenil, no acaba de respondre o queda una miqueta reduïda. Vostès han pensat què fer perquè els joves vulguin apuntar-se en aquesta convocatòria i pugui donar-li més relleu, tal com passa amb la juvenil, perdó, amb la infantil?
Sí, bueno, això efectivament és un problema, vull dir, dels 2.600 persones que més o menys participen amb la marxa infantil, són 100 o 200 que participen a la juvenil. Aleshores, es fa publicitat, es mentalitza la gent, perquè s'hi pugui inscriure, però el que des del club, i això era un dels objectius de la nova junta, és revitalitzar les seccions dels joves, vull dir, de les 11 seccions que deia abans, independentment d'aquest, us he comentat que l'atletisme i la rítmica és gent jove, tenim dues seccions, que són l'esplai i l'escola d'excursionisme, que els hem estat revitalitzant els últims mesos, i sobretot l'escola d'excursionisme, que era una que havia davallat bastant, i vull dir, aquest any, aprofitant que fa 15 anys que es va constituir aquesta secció, s'han programat tota una sèrie d'actes perquè la gent jove vagi a la muntanya. Esperem que això comporti que la marxa juvenil també se'n gaudeixi d'aquesta promoció indirecta que pot fer el club a la muntanya. Però efectivament el jovent, el que és la muntanya clàssica, pues no s'hi enrotlla massa, com ells diuen. Per contra, activitat de més risc, com pot ser el rocòdrom, això sí que hi ha gent jove.
Clar, és que llavors si el jovent no s'implica en aquesta marxa juvenil, això és símptoma que els nanos, quan comencen a la marxa infantil i van assistint a diferents edicions, de poc té una continuïtat per després passar-se a la cursa juvenil, perquè la mitjana de temps en què un nano, jo suposo que això ho deuen tenir controlat, entra a fer la seva primera cursa infantil, i quants anys acostumen a ser?
4 o 5 anys fan normalment, es poden començar als 6 fins als 12, no totes hi van amb aquest de forma contínua i això, però vull dir, la majoria dels nanos han fet 4 marxes. Jo que diria que també poder se saturen una mica. I aleshores, vull dir, també es promociona molt a través de les escoles i és una festa de les escoles. És més fàcil promocionar-ho amb nanos del segment infantil que no del juvenil.
Senyor Crucés, ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos a la ràdio municipal per parlar d'aquest munt de marxes, convocatòries i agendes que tenen per davant. Déu-n'hi-do el Club Muntanyenc. I ara passarem a informar i donar més informació amb aquesta producció de les inscripcions per la marxa infantil i juvenil de regularitat. Gràcies per ser amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres per la invitació. Bon dia.
Cugat Ràdio, les nostres recomanacions.
El període d'inscripcions per la 53a edició de la marxa infantil s'ha obert per tots aquells infants i joves que vulguin inscriure's a la marxa infantil o a la juvenil. Els santcugatencs podran apuntar-se a la web del Club Muntanyenc Sant Cugat fins al segon diumenge de març.
Aquest any s'han obert places per a 1.200 infants d'entre 6 i 12 anys a la marxa infantil i 100 places per als joves d'entre 12 i 15 anys a la marxa juvenil. El projecte solidari d'aquesta 53a edició de la marxa serà l'ONG Educació Sense Fronteres, que rebrà mig euro per cada participant inscrit. El recorregut de la caminada és de 12 quilòmetres i recupera la tradicional parada per dinar a Can Coll, després de la modificació del traçat l'any passat a causa de la nevada del març. La marxa passarà pels punts d'en Pi d'en Xandi, Torrefera i Can Coll, on els marxaires faran una pausa per després tornar pel Pi d'Entre Termes, la plaça del Rotari i el parc Ramon Bernils fins a arribar al passatge de la marxa infantil. En cas que plogués el dia de la marxa, la caminada se celebraria el primer diumenge d'abril i l'entrega de premis es mantindria per al segon dissabte d'abril.
Cugat Ràdio, les nostres recomanacions.